Què tal? Molt bon dia. Dilluns 14 d'octubre arriba una nova edició del Lloret Esportiu, el programa d'esports de Nova Ràdio Lloret. Tenim fins les 10 del matí per repassar els marcadors més destacats de la jornada del cap de setmana i, com sempre, de tot tipus. Parlarem de la derrota del Club Hoquei Lloret. No ha començat amb bon peu l'equip d'Oriol Perarnau i aquest cap de setmana va tornar a perdre. Va ser a la pista del Lleida per 4-1. Tot i que tampoc va guanyar, el Club de Futbol Lloret va aconseguir sumar un punt en el seu desplaçament al camp del Mataró. Empat a un amb un gol més de Rubén Martínez Peque, que ja suma 6 dianes en 6 partits. Parlarem d'aquests dos enfrontaments, d'hoquei i de futbol, i sabrem quines són les valoracions dels seus protagonistes. Però també valorarem i repassarem altres marcadors com la victòria del Club Voley Lloret, l'empat del Club Futbol Sala Lloret o les derrotes del Lloret Esportiu Futbol Sala i del Bàsquet Lloret. A més, a la part final entrevistarem dos dels atletes de la vila, Àngel Mollera, per saber com es presenta la nova temporada del circuit gironí de cross, i José Luis Blanco, que ahir va organitzar la segona megalítica a Tossa de Mar i que té nous projectes a la vista. Comencem en el control de so, Edu Lanza. Salutacions de qui us parla, Moisés García. Us acompanyem en directe fins a arribar a les 9 del matí.
Lloret Esportiu amb Moisés García.
Lògicament, volia dir que us acompanyem fins a les 10 del matí. Les 9 i 5 minuts ara mateix, anem amb els titulars, va. El Club de Futbol Lloret aconsegueix el primer punt com a visitant de la temporada. L'equip d'Albert Batllucera va empatar a 1 al camp del Mataró en la 6a jornada de la Primera Catalana. Els lloretencs van començar per darrere en el marcador des del minut 23. La Igualada va arribar en el segon temps en el 60 per mitjà de Rubén Martínez Peque, que segueix en estat de gràcia i que va firmar el seu 6è gol d'aquest curs. Amb aquest empat, el Club de Futbol Lloret se situa a l'11è lloc de la classificació amb 7 punts i es distancia de la zona de descens. A la quarta catalana de futbol, derrotes de la Jove Lloret i el Lloretenc. La Jove va caure al camp del Blanes B per 4-1, mentre que el Lloretenc va perdre a casa per 1-3 davant del Sant Antoni. El Club Hoquei Lloret no pot amb el Lleida i cau derrotat per 4-1. Els lloretencs van encaixar el primer gol del partit quan només havien jugat 5 minuts i el segon el van rebre quan quedaven 2 minuts pel descans. A la represa, l'equip d'Oriol Perarnau va aconseguir retallar diferències amb un gol d'Adrià Ferrer, però amb el 2-1 els lloretencs no van poder empatar i el conjunt lleidatà va fer dues dianes més per establir el definitiu 4-1. Aquest resultat deixa el Club Hoquei Lloret en el 13è lloc de l'Hoquei Lliga amb un punt. El Club Futbol Sala Lloret empata a 2 a la pista de l'Sporting Montmeló. Els homes de Joaquín Hernández van començar guanyant en el minut 11 amb un gol de Newman, però els rivals van empatar en el segon temps, en el minut 28. Els lloretencs van reaccionar molt ràpid i un minut després van tornar a situar-se per davant amb una nova diana de Newman. Però els lloretencs no van poder mantenir el triomf i en el minut 33 el Montmeló va fer el definitiu 2-2. Amb aquest resultat l'equip acaba la jornada en el tercer lloc de la classificació amb 4 punts. El Lloret Esportiu Futbol Sala cau derrotat en el derbi salvatà contra el Blanesport. L'equip lloretenc va perdre per un marcador 2-5. Els blanencs es van avançar en el primer minut de joc, però els homes d'Antonio Lorente van igualar un minut després amb un gol de Marc Montero. Els rivals, però, van ser superiors i van fer 4 gols més que van provocar la derrota del Lloret Esportiu Futbol Sala, que acaba la jornada a l'11è lloc de la classificació encara sense puntuar. Nova victòria del Club Voley Lloret, que seguirà liderant la primera fase de la segona divisió femenina. Les lloretenques es van desfer del Sant Cugat per un marcador de 3-0. El primer joc va ser molt disputat i va acabar amb un 25-22. En el segon, les jugadores d'Agustín Correa es van imposar amb comoditat per 25-16, però en el tercer i definitiu set, les rivals van vendre cara a la derrota amb un 25-23. Les lloretenques acaben la jornada primeres amb 9 punts dels 9 que s'han disputat. I primera derrota de la temporada del Bàsquet Lloret. Les lloretenques van perdre de 5 punts a domicili davant del Roses. El resultat va ser de 60-55, en un partit molt disputat en què tots els conjunts van tenir opcions d'endur-se el triomf. És la primera ensopegada de les jugadores de Mar Ciurana que havien guanyat a les dues jornades anteriors i que seguiran ben a prop a la part alta en el tercer lloc amb 5 punts. Sortim fora de Lloret, el Girona Futbol Club cau derrotat a Montilivi davant de l'Elx pel 0-2. L'equip de Juan Carlos Unzué no va entrar al partit amb bon peu i en el minut 5 va rebre el primer gol del partit per part del conjunt il·licità, que es va avançar per mitjà d'Ivan Sánchez. El segon gol dels alacantins no va arribar fins al 76 a la segona part en una rematada de cap d'Ortiz a la sortida d'un córner. Amb aquesta derrota, els gironins cauen de la zona de play-off i se situen vuitens, amb 16 punts. La pròxima jornada, l'equip blanc i vermell es desplaçarà a l'estadi Carlos Tartiere per jugar davant del Real Oviedo. Serà diumenge a les 6 de la tarda. En segona divisió B, grup tercer, derrota de la Unió Esportiva Llagostera per la mínima 0-1 contra el Sabadell. L'equip d'Oriol Alsina és setè a la classificació amb 13 punts, a dos de la zona de play-off d'ascens. Per la seva part, la Unió Esportiva Olot va empatar a 1 a casa davant de l'Espanyol B i és el 13è classificat amb 9 punts. A la tercera divisió, grup 5è, el Peralada s'imposa 1-0 al Vilafranca i agafa aire respecte dels jocs de descens amb el segon triomf consecutiu. Per la seva part, el Banyoles va caure 0-1 contra l'Horta i la Unió Esportiva Figueres va empatar a 1 al camp del Vilassar de Mar. En segona catalana, grup 1er, la Unió Esportiva Tossa de Durdiales empata a 1 contra el Camprodon amb un gol de penal de Narcís Caballero, mentre que el Blanes cau derrotat per 1-4 davant del Sant Jaume de Llierca. I en tercera catalana, grup 16, Salrà 1, Club de Futbol Lloret B 6, Caldes 2, Vidrerenca 2, Saulera 1, Tordera 5 i Calaguidó 2, Arbúcies 2.
Lloret Esportiu, amb Moisés García.
Les 9 i 10 minuts del matí, comencem a parlar de futbol i abans de parlar de l'empat a un del Club de Futbol Lloret al camp del Mataró, deixeu-me saludar un lloretenc que juga a la segona divisió B, parlem sovint amb ell, és Pol Gómez de la Unió Esportiva Llagostera i volem saber com li va la temporada, òbviament com ha començat aquest nou curs, una temporada més al conjunt llagostarenc. El tenim al telèfon, Pol, molt bon dia.
Hola, bon dia.
No ha pogut ser aquesta setmana, 0-1, i tampoc vas poder jugar, no?
No. La veritat que, bueno, el míster va considerar que hi havia uns altres companys que podien aportar més i va ser un partit igualat. Com al final, en petits detalls, doncs sempre es decideix el nostre camp, que té unes característiques especials, i una jugada d'estratègia als últims minuts doncs li va donar la victòria al Sabadell.
Quan dius característiques especials, vols dir que és petit?
Sí, que és un camp petit, és un camp on els rivals normalment doncs, sempre fan algun canvi tàctic per adaptar-se, és un camp peculiar dins la categoria, però bueno, nosaltres, sobretot l'any passat, li vam treure molt bon rendiment, aquest any de moment ens està costant una mica i per aquí hem de treballar per seguir millorant.
Ara et preguntaré per l'equip, però Pol, com ha començat la temporada per tu personalment?
Bueno, a nivell personal, la veritat que m'agradaria tenir més oportunitats, més sobretot com va acabar l'any passat, que va ser un any, bueno, segurament el millor any a nivell personal meu, però bueno, el míster de moment doncs està donant oportunitats a altres companys, doncs pels seus motius tindrà, i res, a seguir treballant per estar preparat doncs quan es doni una oportunitat.
Tot i això sí que has tingut alguna titularitat, no?
Sí, he anat participant, també els dos últims partits sí que vaig poder participar i de fet doncs vam guanyar aquests dos partits, però bueno, aquesta setmana no ho va creure així i res, seguir treballant doncs per estar preparat per quan toqui.
I amb quin objectiu treballeu aquest any en el Llagostera? Sou més ambiciosos? Voleu entrar a la zona de play-off?
No, al final nosaltres som conscients doncs, que, tot i que hem fet un bon començament de Lliga, sobretot a fora de casa, però ara, per exemple, ens ve un calendari bastant complicat i el nostre principal objectiu és la permanència. Al final, bueno, jo dins d'aquest club he viscut les dues situacions, no?, d'un descens i un ascens, i la segona B és molt complicada, molt llarga, i jo crec que per club i per institució doncs hi ha clubs grandíssims dins d'aquesta categoria, doncs potser no han començat bé, però tipus Nàstic, Hèrcules, Lleida, etc., i al final estan lluny nostre, i el nostre principal objectiu, sense deixar de ser ambiciosos, evidentment, però ha de ser la permanència.
Sí que és cert que ho deies ara, que la segona divisió B sembla que no s'acabi mai, no? Fins i tot si et classifiques pels play-offs encara és més llarg.
Per això, és llarguíssima. El bo que nosaltres tenim 13 punts i aquests punts doncs ja no ens els traurà ningú, no? Però ja et dic, és una carrera de fons, sobretot les segones voltes es fan molt i molt llargues, així que ja et dic, el nostre objectiu ha de ser salvar-se, i quan abans fem els 42, 45 punts doncs millor, i després ja veurem.
Parlaves d'un tram ara exigent, la pròxima jornada us ve el Barça B.
Sí, ens ve el Barça B, I després el següent desplaçament que tenim fora és el camp de l'Andorra, que és el líder de la categoria.
Déu-n'hi-do.
Això són dos partits complicats, però bueno, com et deia, intentarem doncs, sumar de 3 en 3 a casa, que per nosaltres és fonamental, millorar aspectes com l'estratègia ofensiva, que l'any passat ens va donar gairebé 40 gols, que és una barbaritat, i aquest any encara no hem pogut fer cap. Així que amb les nostres armes doncs, ens prepararem per intentar treure els resultats.
Pol, són 4 anys ja en el Llagostera, no? Si no vaig errat.
Sí, aquest serà el quart any ja. Vaig arribar doncs, molt jove per formar part del filial i després ja aquest serà el tercer a la plantilla del primer equip.
I escolta'm, com treballeu en un segona B? És a dir, canviar molt de la vida o del ritme que porta un jugador de tercera o de primera catalana?
Bueno, sobretot de primera catalana, sí. Al final, l'any passat a tercera divisió, jo crec que érem de les plantilles més professionals. Sí que és veritat que l'any passat doncs, entrenàvem a les 4 de la tarda i aquest any entrenem a les 10, 10 i mitja del matí. En aquest aspecte sí que ha canviat una mica. També el tema de desplaçaments, que els altres anys doncs, evidentment a tercera són per aquí Catalunya i aquest any doncs sense anar més lluny la setmana passada vam anar a Orihuela, que són 7 o 8 hores de bus, però bueno, al final l'any passat jo crec que ja teníem una molt bona dinàmica de treball a tercera divisió i més o menys s'ha mantingut a aquest any a segona B.
Content a Llagostera, no? Això sí.
Sí, és un club familiar, un club doncs molt seriós, que mai dona cap tipus de problemes pues, a nivell d'econòmic i de més, com aquests clubs que veus no vegades, que hi ha companys que tenen problemes doncs, per cobrar, etc. És un club molt familiar, amb una afició no molt nombrosa, però sí molt propera, i molt bé, la veritat.
Ara, bueno, no sé si vas seguint una mica el club de futbol Lloret, què et sembla l'inici d'aquesta nova temporada que tenen?
Bueno, jo crec que ha sigut un inici una mica complicat perquè s'ha refet una mica l'equip. Encara no he tingut l'oportunitat d'anar-los a veure, però sí que els vaig seguint i, a més, encara tenim un grup de quan jo jugava al Lloret, amb molts companys encara hi són, llavors cada setmana doncs, anem comentant la jugada.
Doncs, Pol, com sempre, gràcies per atendre'ns, que continuïs sumant experiències amb el Llagostera, cap a entrenar ara, no?
Sí, ara ja agafo el cotxe i cap a Llagostera a entrenar.
Doncs va, que no arribis tard. Gràcies, Pol.
Molt bé, adéu.
Les 9 i 17 minuts del matí i ara sí, parlem del club de futbol Lloret i d'aquest empat que va sumar aquesta jornada el conjunt d'Albert Batlloseres, la jornada 6 d'aquesta primera catalana, que ha deixat els següents marcadors. Mataró 1, Lloret 1, l'Escala 3, Manlleu 1, Palamós 1, Sabadell Nord 1, la Jonquera 0, Rubí 1, Vic 2, Júpiter 1, Girona B 1, Llagostera B 0, Tona 0, Fundació Grama 1, Parets 1, Guinaueta 1. Com veiem, una jornada amb pocs gols. Ja de per si la primera catalana no és que sigui una categoria on acostumem a veure marcadors massa grans. El Mollet aquesta jornada descansava, és el partit que li hagués tocat jugar davant del Reus B, un equip que, com ja sabem, està fora de la competició. La classificació l'encapçala el Girona B amb 16 punts, els mateixos que té el Palamós, en té 16. Per tant, el Palamós, que portava una ratxa immaculada, doncs, ja ha perdut els primers punts, per tant en té 16. El tercer és el Vic amb 12 punts, el Lloret el situem a l'11è lloc de la classificació, 7 punts, i ara mateix a la zona baixa la posició de possible descens, el Tona amb 4 punts i en zona de descens directe la Jonquera 3 punts, el Parets amb 2 punts i encara no ha puntuat el Llagostera B, doncs lògicament amb 0 punts, no ha començat massa bé el filial del conjunt llagostarenc. Un partit, el del Lloret al camp del Mataró, en què va començar perdent en el minut 23, però va aconseguir l'empat en el minut, a la segona part, ben entrada, amb una diana de Rubén Martínez Peque. Ja en porta 6 gols en 6 partits, per tant, uns registres golejadors molt destacats els del davanter del Lloret. El que volem conèixer és la valoració del tècnic, de l'Albert Batlloseres. Sabem què en pensa d'aquest empat a 1, d'aquest punt aconseguit al camp del Mataró. Albert, bon dia.
Bones, Moi. Aviam, la valoració del partit és positiva. és positiva perquè, primer de tot, crec que ens vam mereixer la victòria, poder no claríssimament, però vam fer molt més mèrits que el rival. ¿Vale? Aviam, la primera part sí que és veritat que ells potser surten amb més empenta, no amb més agressivitat, que això és una de les coses que poder fallàvem una mica, ¿vale? Però sí que surten amb més, bueno, empenta, jugant a casa, un equip que no havia perdut i que no ha perdut, un equip que puja de segona catalana i portava 11 de 15, vull dir, amb una molt bona plantilla, eh? Té arguments per fer moltes coses, però bueno, igualem, crec que ens igualem, acabem la primera part amb un 0 en contra, és un hàndicap no poder deixar la porteria 0, això ens donaria, crec que, molts més punts, però bueno, sortim bé, sortim de la mitja part bé, decidits a empatar i a treure el partit, fem alguna variació, i crec que a la segona part som infinitament superiors, poder no en el número d'ocasions, però les 3-4 que tenim són clares, són de gol. Ells, crec que en els 90 minuts xuten un cop a dintre els 3 pals i és el gol. Vull dir que al final, bueno, la valoració és positiva perquè, ja t'ho dic, perquè l'equip ha de creure amb això que fa bé, vale? I seguir insistint i seguir millorant per poder competir cada partit. Te'n vas amb el sabor de boca de dir, hòstia, un punt és molt poc, però bueno, un punt a fora, si l'aconsegueixes guanyar a casa el pròxim partit, és boníssim, vale? Ja t'he dit que és un camp complicat on costa molt treure punts, i nosaltres crec que hem donat la cara a seguir entrenant, a seguir millorant, perquè no es pot baixar la guàrdia, que facis un molt bon partit i que ho facis bé una setmana, si no entrenes el 200% no t'assegures res de cara a la setmana que ve. Vale? I bueno, això mirarem de fer entre setmana, preparar el partit al rival que ens ve al Vic, un molt i molt i molt bon equip, ho demostren els números, ho demostra els noms que té. Vale? Intentarem entrenar, preparar el millor partit possible i el dissabte competir-lo per aconseguir els 3 punts a casa.
Aquestes eren les valoracions del tècnic, de l'Albert Ballucera, i saludem ara a un dels centrals de l'equip, un dels defenses d'aquest conjunt lloretenc, que és l'Àlex Lobo, el tenim al telèfon. Àlex, molt bon dia.
Hola, bon dia, Moi.
Empat a un, com ho valores tu? Positiu? Creus que podríeu haver aconseguit la victòria, fins i tot?
Bueno, sí, de fet, a l'últim minut, el seu central treu un xut de Bader sota pals, o sigui, justament l'últim minut, després d'haver remat tota la segona part, perquè, bueno, com ha dit el míster, la segona part som infinitament superiors. O sigui, la primera part sí que és veritat que, bueno, vam sortir bastant bé fins al gol d'ells, que després d'ells pues, es posen a dominar la pilota, i sí que és veritat que creen sensació de perill, però sense res més. I la segona part pues, sortim molt bé. La veritat és que la reacció va ser molt bona, i ja estima aquest xut de Bader que justament toca per no res al seu central i la treu sota pals.
Déu-n'hi-do com està Peque, no? 6 gols en 6 partits.
Sí, la veritat és que és una sort poder tenir un davanter com ell. Jo al final he estat en molts jocs, però hòstia, és que un davanter com Peque que et fa pràcticament la meitat dels gols de l'equip, ara mateix més de la meitat, però és molt difícil, al final el més car aquí al futbol és el gol, i Peque dona molts gols, així que és una sort tenir-ho, i ja no només pels gols sinó pel treball defensiu que fa i per tot el que ens dona.
Van ser dues, podem diferenciar dues parts, com deies, a la segona vau ser infinitament superiors al Mataró, a la primera, de quina manera arriba el gol del Mataró? Perquè va ser una jugada una mica enrevessada, no?, amb algun rebot dins de l'àrea.
Sí, bueno, al final la primera catalana que desconnectes una miqueta, hi ha equips que tenen qualitat i a la primera te la foten. A la primera era l'única que van tenir. Sí que és veritat que va venir d'una falta que vam treure, després de la segona jugada la vam treure, van fer un rebuig molt centrat i ells pues, tenien qualitat a dalt, i tal com va sortir la pilota pues, van anar cap a dintre. Sí que és veritat que el rebuig no és bo, però després no hi ha ningú allà a la frontal de l'àrea, i clar, si tu deixes una persona que a més ha debutat a la primera divisió, pues te la fica. I això va passar. Després sí que és veritat que a la segona part pues, vam reaccionar molt bé, el físic seu va baixar i el nostre va seguir. I això pues, jo crec que va ser una mica el condicionant de que nosaltres dominéssim la segona part.
Suposo que a part de, del punt, que el considereu positiu, també les sensacions i el fet d'arribar al camp d'un Mataró que havia començat la competició amb molt bon peu i plantar la cara que vau plantar i fins i tot doncs, poder-vos endur el triomf. No sé si aquesta, més enllà del resultat numèric, aquesta és la part més positiva que us emporteu.
Sí, a veure, al final el futbol el que manen són els números, però les sensacions després de Palamós i de Mataró, que són dos camps molt difícils que a la gent li costarà molt puntuar, les sensacions són molt bones. De fet, bueno, jo a la meitat d'aquest equip ja el coneixia, jo sabia que tenien molt bon equip i bueno, així va ser, però surts d'allà bastant reforçat sabent que va ser superior i sabent que no et mereixies la victòria perquè al final tu fiques un i ells un altre, però sí que és veritat que el futbol ens podria haver donat una miqueta més, que és el que et dic, l'última ocasió. Ja no ens centrarem en més. L'última ocasió la toca per molt poc al central i, bueno, si no ha entrat aquest cop, entrarà més endavant. Suposo que el futbol ens està guardant alguna cosa molt bonica que no ens va voler donar ahir.
Això vol dir que ets molt optimista, no?, per aquesta temporada, pel que dius?
Bueno, tampoc estic dient d'aconseguir l'ascens, però, bueno, jo crec que les sensacions van ser boníssimes, igual que a Palamós. Crec que vam ser superiors, igual que a Palamós, i al final és un equip de la part alta, i per què no podem estar a la part alta? No vull dir a la part més alta, però si en el primer grup o encapçalant el segon grup.
El que sí que és cert, l'any passat hi havia dos equips com el Vilassar i el Girona B, que es van destacar rapidíssim. Aquest any, pel que sembla, i per les plantilles i pel potencial que veiem, podrien ser el Girona B i el Palamós, que ja els veiem a 4 punts ja del tercer?
Bueno, jo crec que el Girona sí, però el Palamós crec que al final hi ha equips com la Grama, que per mi és el... jo diria que és el favorit per davant de Girona. I jo crec que la Grama no ha començat gaire bé, sobretot a casa, però jo crec que al final ha d'entrar el Palamós. No et sé ben dir si serà al final de la primera volta o començant ja la segona volta, però jo crec que seran Grama i Girona.
I l'altra cara de la moneda ja va tenir problemes l'any passat, el Llagostera bé, 0 punts encara.
Sí, la veritat és que la temporada passada va començar bastant malament i al final va aconseguir revertir la situació i aquest any jo suposo que serà una molt mala dinàmica perquè al final no han aconseguit punts, al final et veus amb 3 punts, es retira Reus, te'ls treuen... i bueno, jo crec que mentalment això també castiga, però jo crec que després de veure el resultat que van treure contra el Girona B, numèric, perquè al final jo no vaig veure el partit, però un 1-0 contra el Girona al seu camp és positiu i potser a partir d'aquí s'aferren a això i aconsegueixen un resultat positiu encara que sigui un empat, perquè al final ells necessiten aconseguir algun punt d'alguna manera per veure que poden tirar la situació cap endavant.
I un altre equip que està ben a prop de la zona alta és el Vic, precisament el pròxim rival, Lloret Vic, dissabte a les 5. Sempre un rival d'aquests consolidats, no?, en aquestes categories.
Sí, ja no només consolidats, sinó que tenen un bloc bastant sòlid perquè porten jugant molt de temps. I a part d'això, s'han reforçat amb jugadors de nivell. Bueno, al final hi ha un central que està jugant pràcticament tot, que estava l'any passat a Lloret, que és Roger Bonill, i bueno, i això demostra que els 3-4 fitxatges que han fet estan jugant, i això vol dir que ha millorat encara més la plantilla que hi havia al Vic. Sí que és veritat que la temporada passada, en quant a números, no van aconseguir, crec, un objectiu que tenien bastant clar, perquè per mi l'any passat també eren un dels equips més bons, però aquest any de moment han començat molt bé, molt bona dinàmica i bueno, serà un partit que estarà molt interessant. És un equip que sempre agrada jugar contra ell.
Doncs estarem ben pendents d'aquest enfrontament dissabte a les 5 de la tarda. Àlex, com sempre, molta sort i moltes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres.
La pròxima jornada, Lloret Vic, serà dissabte, com diem, a les 5 de la tarda. A banda d'aquest partit, els següents enfrontaments, Mollet-Palamós, Sabadell-Nord-La-Jonquera, Rubí-Mataró, Júpiter-Girona-B, Llagostera-B, Tona, Fundació Grama-Parets, Manlleu-Guinaueta és l'altre partit. L'Escala és el conjunt que descansarà la pròxima jornada. I per tancar el bloc de futbol, recordem que en la quarta catalana la Jove Lloret malauradament va perdre per 4-1 al camp del Blanes-B, mentre que el Lloret també va perdre, va ser a casa 1-3 davant del Sant Antoni. Una petita pausa i tornem, que hem de parlar d'hoquei, de vòlei, d'atletisme, de moltes coses més encara.
Amplia els teus coneixements per buscar feina i millora les teves habilitats personals. Apunta't als cursos d'idiomes, anglès post-beginner i francès nivell 2 i curs d'informàtica Active Bàsic. Inscripcions per les últimes places. Demaneu més informació al SOM, Servei d'Ocupació Municipal, al telèfon 972 34 97 15, al web www.lloret.cat/promocioeconòmica. Dins l'apartat formació trobareu els requisits i tota la informació actualitzada dels cursos.
Hola.
A la llista ens ho passem molt bé.
Sí. Nosaltres hem de pensar que els nens, que són fantàstics i meravellosos i els estimem molt, són una mena de vampiros emocionales. No, no, això ha existit sempre.
Hi ha moments únics i irrepetibles.
Te haré de comer garbanzo, garbanzo, con chorizo, piña o bacon. Te haré garbanzo, mi amor.
Sí, pues buena, mala, buena, ¿eh?
Estoy pensando de hacer un dueto con Rosalía, sí, para ver si le meter tra, tra.
Buen trabajo.
Només hi faltes tu.
Esta es tu.
De 10 a 1 del migdia, escolta la llista.
Un programa molt plural per a gent singular.
A Nova Ràdio Lloret, amb Eduard Blanques.
Hola, Joana. Què hi fas per aquí?
Estic esperant el meu aprenent, en Javier. Ens trobem una hora a la setmana per parlar en català. Així el practica i el millora.
La Joana ja ho ha fet. És voluntària per la llengua des de fa 2 anys. Hi ha més persones que volen parlar en català. Tens una hora a la setmana per conversar-hi? Fes-te voluntari per la llengua. Apunta-t'hi a bxl.cat, www.bxl.cat o apropa't a l'oficina de català del teu municipi. Voluntariat per la llengua és un programa de la Direcció General de Política Lingüística gestionat pel Consorci per a la Normalització Lingüística.
Això t'hi cal viure.
Lloret Esportiu amb Moisés García.
Les 9:33 minuts del matí, seguim repassant la jornada esportiva del cap de setmana i ens centrem ara en el món de l'hoquei patins, a l'hoquei lliga, que ha arribat a la jornada 4, malauradament amb una derrota per al Club Hoquei Lloret. Lleida 4, Lloret 1 ha estat el resultat d'aquesta jornada, a banda d'aquest partit. Barça 8, Caldes 1, Noia 6, Taradell 1, Palafrugell 3, Girona 3, Igualada 3, Vic 2, Reus 1, Voltregà 1, Calafell 1, Liceo 2, i la classificació encapçalada precisament per aquest Liceo, que té 12 punts. Segon, l'Igualada, també amb 12, i tercer, el Barça, amb 9 punts. A la part baixa, el Voltregà, que té 2 punts, el Lloret, que és penúltim, amb només un punt, i el Vic, que encara no ha pogut puntuar. Un partit en què els lloretencs van encaixar el primer gol del partit quan només havien jugat 5 minuts del partit, i el segon el van rebre quan quedaven 2 minuts pel descans. A la represa, l'equip d'Oriol Perarnau va aconseguir retallar diferències, el gol el feia Adrià Ferrer, però els lloretencs mai van poder empatar i el conjunt lleidatà va fer 2 dianes més i van establir el definitiu 4-1. Aquesta és la valoració que fa del partit el tècnic, l'entrenador Oriol Perarnau.
La veritat és que la primera part ens ha costat entrar dintre del partit,
però bueno, la segona part hem començat molt millor, hem fet el gol, estàvem tenint bons minuts i la veritat és que quan millor estàvem jugant, realment una decisió polèmica en una jugada ha fet que a 3 minuts del final ens han fet el 3-1 i llavors ja s'ha trencat el partit. El tema és que estàvem en uns bons minuts i la llàstima ha sigut que haguéssim pogut empatar o puntuar i no s'ha donat. I la veritat és que una mica disgustats amb aquest aspecte, però bueno, a seguir, treballar, nova setmana i a mirar de fer un bon partit contra l'Igualada.
Doncs efectivament l'Igualada serà el pròxim rival. També valora aquesta derrota per 4-1 davant del Lleida un dels jugadors de l'equip, en David Plaza.
Sabíem que la pista de Lleida és molt complicada, ja no sols pel parquet sinó també perquè juguen molt bé a casa, et pressionen quan saben que t'han de venir a pressionar i juguen molt bé l'atac. I bueno, a més nosaltres segurament la primera part no hem fet l'hoquei que hem de fer, hem estat una mica passius, com si haguéssim sortit adormits, i bàsicament és com si haguéssim tirat una part. Després a la segona part hem sortit una mica més entonats i era el partit que volíem, era el marcador ajustat fins al final, intentar defensar, sortir les contres i pillar-los en alguna contra, que és com hem fet el gol, i poc més. Després sí que algunes decisions arbitrals una mica complicades, no ens han afavorit, però bueno, res a dir en aquest sentit, sinó més que res d'intentar seguir endavant, no tirar aquestes primeres parts que després ens costa molt remuntar els partits, i res, entrenar i ja pensar en el següent partit contra l'Igualada a casa, i aquest sí, no es poden escapar els fons de casa perquè comencem a necessitats i la Lliga ja comença a avançar.
Doncs esperem que sí, que el Club Hoquei Lloret pugui aconseguir la primera victòria de la temporada la pròxima jornada, serà la cinquena ja del campionat de l'Hoquei Lliga Lloret-Igualada, però no serà aquest cap de setmana, serà dimarts, dia 22 a les 9 de la nit en el Pavelló Municipal d'Esports. La resta de partits de la jornada: Taradell-Palafrugell, Reus-Barça, Caldes-Noia, Girona-Calafell, Voltregà-Vic i Liceo-Lleida.
Lloret Vila Esportiva. Fes-te'n ressò al Lloret Esportiu.
I entrem ara en el món del vòlei, perquè el Club Vòlei Lloret ha aconseguit una nova victòria més, i de nou per 3-0, aquesta vegada amb sets una mica més disputats per part del Sant Cugat, que era un equip que arribava a la cita també amb dos partits, amb dues victòries en dos partits. El primer set 25-22 disputat, el segon una mica més còmode ja per les lloretenques de 25-16, i el tercer i definitiu, doncs el Sant Cugat que va vendre cara la seva derrota 25-23. Valorem aquests marcadors, aquest resultat de 3-0 que deixa les lloretenques encara en el lideratge de la classificació, amb el president de l'entitat, amb Miquel Gràcia, el tenim al telèfon. Miquel, bon dia.
Hola, bon dia.
De nou, imparables, un altre 3-0, déu-n'hi-do.
Sí, molt bé, o sigui, l'equip va respondre perfectament, encara així tinguent una baixa important, però van fer un molt bon partit, molt seriós, i bueno, el van tirar endavant. Ens ho van posar una mica complicat amb un parell de sets, però bueno, però és una victòria molt important.
De moment el Sant Cugat és el millor rival que us heu trobat, no?
Sí, per descomptat. O sigui, el Sant Cugat sempre, bueno, com que té molts equips, i bueno, és l'equip punter de Catalunya, o sigui, sempre té equips B i C molt bons, i bueno, no ha sigut menys aquesta vegada, i sempre tenen equipets que són jugadores que no han pogut arribar al primer equip, però tenen un nivell molt alt.
Al final, Miquel, tot i que sembla que serà una primera fase còmoda o assequible per vosaltres, els parcials de 25-22 o 25-23 també és un avís, no?, de que no cal relaxar-se.
Sí, per descomptat. O sigui, hi ha que apretar bé les dents i jugar i estar seriós per, bueno, per quan arribin aquests moments que ja arribaran, que estiguem allà per poder lluitar bé els sets i tirar-los endavant, com ha sigut aquesta vegada.
La resta d'equips veiem que continuen la mateixa dinàmica. De fet, els dos primers partits havien estat contra Sant Boi Vell i l'ABAP de Girona, tot i que ens falta el resultat de l'ABAP de Girona, que no estava actualitzat encara a la federació. Veiem que estan a la part baixa els dos.
Mare, perdona, t'has entès?
Dic que l'ABAP de Girona encara no teníem el resultat a la federació.
Sí, no ha arribat el resultat. Bueno, és una cosa que és Sant Pere Pescador a Bac, que és una altra setmana que juguem contra Sant Pere. Crec que són dos equips que, bueno, que no, que no tenen que ser rivals per nosaltres. De fet, ja no la van guanyar la setmana passada fàcilment. I aquesta setmana vine a Sant Pere, aquí a Lloret, a veure què ens trobem, però jo penso que també serà un partit bastant còmode per nosaltres, perquè penso que en aquesta primera volta, Luis, crec que no tenem quasi rivals.
Perquè no és un equip que conegueu encara, no?, el Sant Pere Pescador?
Sí, bueno, ho coneixem d'altres temporades, no hem jugat contra ells gairebé mai, però bueno, com que és un equip proper, hi ha jugadores que havien jugat aquí a Lloret, i bueno, ho coneixem una miqueta, sabem que té un equip bueno, que una mica potser més fort que Bap i Sant Boi, però crec que no ens té que donar cap problema per guanyar-los.
Aneu revisant els altres grups, com van quedant, quins resultats es van produint?
Sí, bueno, ho anem mirant, ho anem parlant amb l'entrenador, i bueno, jo crec que ara els altres grups crec que són molt més forts que els nostres, que hi ha equips molt més potents, i bueno, anirà bé per rodar-nos aquesta primera fase per arribar a un moment òptim físicament, i perquè degut que tenim jugadores que només poden entrar un dia a la setmana, que estan a la universitat i això, però ens anirà bé aquests mesos per anar rodant bé l'equip i poder arribar a aquesta segona fase ben preparat, perquè sí que tenen que lluitar força per intentar pujar a primera divisió.
Allò sí que serà bastant més dur, no?, la segona fase.
Sí, ja ens esperem que tenen que lluitar bastant, bastant fort, i bueno, tots són equips de Barcelona i Rodalies, que vulguis o no, sempre capten jugadores força importants, veteranes, que sempre donen molta guerra. Aleshores, bueno, tenim que intentar arribar al màxim bé possible a aquesta segona fase.
Jo, Miquel, no sé si això hauria d'estar regulat, però es permet als equips fitxar la segona fase?
Sí, bueno, hi ha un temps límit per fitxar, que és el 30 de gener. La primera fase s'acaba el dia 20 de gener, i aleshores tens per fitxar fins al dia 30, o sigui que ja tens per poder fitxar per arribar a millors jugadors a la segona fase.
Clar, et pots trobar que, no sé, per exemple, que el Sant Cugat del vostre grup també es classifiqui, però us trobeu un Sant Cugat totalment diferent.
Sí, a més, bueno, aquests equips bé són molt problemàtics, ja ens va passar l'any passat quan van tindre que jugar a la fase de descens, que es van trobar amb el Barça, amb el Sant Cugat també, i clar, el reforcen amb els juvenils de primera divisió o amb jugadores que poden jugar en aquest equip, i sempre te trobes que són molt complicats. Aleshores sempre és millor no jugar contra aquests rivals, perquè si volen pujar sempre se reforcen amb el millor que tenen a casa. Aleshores, millor no trobar-te'ls.
Doncs esperem que no us els trobeu. Miquel, acabem parlant de la base. Com ha anat la jornada?
Bueno, la jornada que el juvenil va anar a Olot a jugar i malauradament va perdre els dos partits per 3-1. Bueno, aquesta primera fase és una mica de rodatge per aquestes noies, que estan a primera divisió, i esperava també la segona fase, que és on no jugarem per poder continuar a primera divisió. Van treballant, van fent equip i a poc a poc. I els dos infantils que tenim federats van jugar els dos a casa, un contra el Sant Celoni i l'altre contra el Celler Girona, i bueno, molt bé, perquè els dos equips van guanyar 3-0, i bé, a poc a poc la base va tirant endavant i molt content.
Doncs ens n'alegrem moltíssim. Miquel, com sempre, moltes gràcies per atendre'ns i molta sort el pròxim dissabte contra el Sant Pere Pescador.
Moltes gràcies.
Doncs com diem, aquesta pròxima jornada de Lliga per al Club Ole Lloret, la quarta de la primera fase, serà Lloret-Sant Pere Pescador dissabte a 8:15 del vespre. A banda d'aquest partit, Sant Cugat Ametlla, Sant Boi Vec Joves de Caldes i Abab Girona Esplugues B. Les 9:43 minuts del matí i parlem ara d'atletisme, perquè s'ha presentat el calendari del circuit gironí de cross, una competició que està padrinada per un lloretenc, per l'Àngel Mollera, que també ha participat durant molts anys en aquesta cita, en aquest circuit gironí de cross, que tindrà diferents proves entre els mesos d'octubre i de gener. El saludem, el tenim al telèfon. Àngel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
S'ha presentat aquest calendari, com diem. Encara no podem confirmar, però en quines concretament participaràs, no? Aniràs fent sobre la marxa.
Sí, sobre la marxa. Aquest any doncs, combinaré els crossos en el circuit gironí, en carreres de ruta, duatlons, que l'any passat ja vaig començar amb els duatlons, i segurament alguna prova de pista coberta. Per tant, anirem sobre la marxa, sobretot l'important és anar sumant, entrenant, i bé, doncs sobre la marxa anirem decidint.
Ara parlarem de la competició, de la cursa que tindràs aquest cap de setmana, però abans, sobre aquest circuit gironí de cross, com ha estat important per tu en la teva trajectòria aquest circuit?
Doncs bé, jo crec que ha sigut el més important, perquè tenir un circuit gironí tan a prop de casa, també organitzat pel Consell Comarcal de la Selva, que en Manel sempre està molt vinculat també al Lloret, bueno, ha sigut el president aquests últims anys, doncs ha sigut molt important, perquè des que vaig començar a córrer, el que primer que vaig fer va ser el circuit gironí, i això és el que em va enganxar. Vaig començar a córrer a Santa Coloma i totes les proves que hi havia en el circuit, i això doncs és el que em va motivar per seguir. Fins i tot doncs això, no? Feia futbol i atletisme, i vaig deixar el futbol doncs per aquests dos anys que vaig compartir, i vaig veure que l'atletisme doncs m'agrada molt, i molta culpa va ser el circuit gironí.
I alguns atletes que heu arribat a l'elit, com tu per exemple, heu passat per aquí.
Sí, com bé has dit, en Jonathan Romeo, en José Luis Blanco també ha passat per aquí, Pere Arco, un dels millors fundistes de la província de Girona, Bubba Savali, que també doncs, del Club Atletisme Lloret, que també fa el circuit. Doncs, pel circuit juvenil ha passat moltíssima gent. El millor cross, crec que del circuit és Santa Coloma de Farners, on venen molts atletes d'arreu de Catalunya, hi ha molt de nivell. I bé, lo important és tenir una competició cada cap de setmana, no? I el C10 Crossos, doncs, quasi des de finals d'octubre fins a, com bé has dit, no? Fins a febrer o així, doncs sempre trobes cada diumenge una competició. Va molt bé quan ets petit, perquè també fa que et treguin els nervis. Jo me'n recordo que em posava molt, molt nerviós al principi, i arrel que vas fent doncs crossos, doncs aquests nervis van desapareixent, i bé, ajuda amb tot.
Doncs estarem ben pendents de si participes en alguna de les curses. El que sí que participaràs serà a Girona aquest cap de setmana, la cursa del Carrer Nou.
Sí, la primera, diguem, de la temporada, que podríem dir que encara, com l'atletisme ha canviat una miqueta, ara els anys són naturals, són de l'1 de gener fins al 31 de desembre, però bé, ja diguem que formaria part de la temporada aquesta propera, perquè el Carrer Nou doncs ja el van fer l'any passat. Aquesta seria la primera competició, diguem, oficial de la temporada 2019-2020. El Carrer Nou ja serà el tercer any consecutiu que la faig, i bueno, és una miqueta doncs per començar a agafar ritme. És una cursa que no arribes en el millor moment, perquè jo porto, aquesta serà la meva cinquena setmana de pretemporada, però bé, és un bon test per veure on estem, per veure si estem millor que l'any passat, i bé, a patir, perquè Girona, sobretot quan puges la catedral en el Carrer Nou, es fa difícil, però a disfrutar.
I també tenies confirmada la presència el 22 de desembre a Calonja, al campionat de cross curt.
Sí, aquest any es fa aquí a casa, diguem, a la província de Girona, i bueno, és una cita que amb el meu entrenador doncs l'hem planificat, i farem el campionat de Catalunya de cross curt, que per les meves característiques se'm dona millor que el cross llarg, i allà estarem, a veure què podem fer. Jo he fet un cop un campionat de Catalunya de cross curt fa molt, 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 molts anys, quan tenia 21-22 anys, i vaig quedar quart. Serà molt difícil poder repetir a aquest lloc, perquè es preveu doncs que hi hagi molt, molt de nivell, però bé, doncs entrenar i anar sumant, com dir. Sobretot l'objectiu principal són intentar anar als Jocs de Tòquio, que es fan al mes de juliol, i tot el que vaig fent és per anar a sumar per aquesta cita.
Una última pregunta, Àngel. Aquest cap de setmana se li va fer un sopar homenatge a l'Isidre Jiménez, no?
Sí, li van fer un sopar homenatge el divendres, dia 11, amb els antics atletes i el grup actual. Doncs l'Isidre aquest estiu passat doncs ha deixat d'entrenar després de més de 30 anys i han passat moltíssims atletes per les seves mans. Bueno, un entrenador espectacular que ha fet campions, campiones, ha fet gent que no ha sigut campió però que ha aconseguit els seus objectius i bé, crec que era important doncs fer-li un homenatge als que hem compartit amb ell tots aquests anys i sí, la veritat que va ser molt emotiu.
I tant que sí. Doncs, Àngel, que vagi molt bé la cursa del pròxim cap de setmana. Estarem ben pendents dels teus resultats i, com sempre, gràcies per atendre'ns.
De res, bé, gràcies a vosaltres.
I seguim parlant d'atletisme. 9 i 50 minuts del matí. Moment per saludar José Luis Blanco. El tenim al telèfon. José Luis, molt bon dia.
Bon dia.
Heu organitzat aquest cap de setmana segona megalítica de la Sansi a Tossa de Mar. Com va anar tot?
Sí, bé, contents, perquè bueno, vam fer més inscrits i més arribats que l'edició anterior. Vam fer 630 inscrits i bueno, participants de 15 nacionalitats, contents, perquè no va ploure com l'any anterior, que la veritat és que va ser complicat logísticament per tota la pluja. En canvi, aquesta edició va estar molt bé, va respectar la temperatura, ni fred ni calor, els corredors s'ho van passant bé i la veritat és que, bueno, contents perquè, bueno, la col·laboració de l'Ajuntament de Tossa i dels fundistes ha sigut excel·lent i, bueno, la veritat és que ja pensant fins i tot, doncs, bueno, en les properes curses, però, òbviament, els corredors, doncs, la veritat és que ahir doncs, van poder gaudir d'un paratge molt espectacular.
Sobretot destaca el fet la xifra d'inscrits, però també la dada de que hi havia participants de fins a 15 països diferents.
Sí, bueno, molts d'ells, òbviament, els viuen per aquí o han aprofitat les seves vacances per participar a la cursa. Jo crec que la dada de fer més de 600 inscrits a Tossa, vulguis o no, doncs, és una població de 5.000 habitants, o sigui que no és molt gran. Els accessos per anar a Tossa tampoc són els millors perquè ni tenim Renfe, que en aquest cas nosaltres tenim tren gratuït a totes les nostres curses, però en aquesta doncs òbviament doncs era més complicat perquè tenien que arribar els corredors fins a Blanes i després desplaçar-se fins a Tossa, però tot i això és una xifra molt important. Per data doncs hi havia moltes curses ahir, però bueno, la veritat és que són de les poques que van pujar d'arribat, que realment és com aquell que diu la xifra oficial, no? Perquè els arribats són segurs, on va més per Championship, i això és important, i sobretot doncs, perquè bueno, van fer el canvi de distància de 42 quilòmetres, que vulguis o no, doncs era logísticament molt complicat, i van canviar per 5 quilòmetres, i això va facilitar la participació de dones, no? Que van haver-hi moltes més dones que l'any passat, un 25% més, i això també és una dada important.
Carlos Tera va ser el guanyador.
Sí, és el dotzè de la Copa del Món, és un dels millors atletes catalans actuals, va tindre un gran duel amb Jordi Rabionet i la veritat és que bueno, el fet de que guanyin atletes de nivell aquesta cursa és important. També volem agrair com no la Diputació de Girona doncs, perquè bueno, el dona el suport doncs, perquè la cursa encara sigui millor, però jo crec que és una cursa que encara si les institucions en aquest cas doncs, bueno, ja més a nivell català doncs, si involucressin més encara podria pujar, no? Perquè el que he comentat de fer més de 600 inscrits a una població com Tossa i amb el caché que vol la gent de que va acabar molt contenta, jo crec que fins i tot les properes edicions doncs, tenim que pensar en fer més inscrits.
I José Luis, parlant ara d'una altra competició, ahir em deies una data, el 8 de març del 2020, què passarà aquell dia aquí a Lloret de Mar?
Sí, doncs bueno, ahir ho van anunciar, ja en el Departament d'Esports vam acordar fer un trail a Lloret, que és de 5, 10 i 21 quilòmetres, el 8 de març del 2020, que és el Dia de la Dona, un dia especial, i bueno, per la nostra part doncs, bueno, fem aquestes distàncies de 5 quilòmetres també, sobretot per joves, és una distància doncs, molt assequible per ells, i després també tindrem, òbviament, la de 10 i 21, no? És una cursa que és un trail, que serà doncs, bueno, apta per tots els nivells, sortirà del Rieral, davant de la Font de Cúllar, i bueno, passarà per llocs emblemàtics de Lloret per muntanya, i esperem doncs, bueno, que això falli motivar a corredors de Lloret perquè bueno, entrenin durant tots els principis d'any de cara a aquesta cursa que serà el 8 de març del 2020.
Doncs ja anirem desvetllant més detalls quan s'acosti la data, quan s'acosti el dia d'aquesta cursa, però entenem per les tres distàncies que ens has dit que és molt semblant al format de la megalítica de Tossa, no?
Sí, en efecte, nosaltres sí, bueno, el fet de que la megalítica doncs, tingui tanta participació i tants països, doncs això això, bueno, ens dona recolzament, doncs, de cara a que creiem que, òbviament, que a Lloret podem aconseguir més, i això, doncs, bueno, per Lloret de Mar, al mes de mar, doncs, bueno, intentar aportar molts corredors que passin el cap de setmana, com ha passat a Tossa, no?, molts hotels, doncs, fins i tot des de l'organització s'han omplert, i això és bo, no?, doncs, perquè estem agafant esdeveniments esportius en èpoques que encara els hotelers i la restauració, doncs, encara no han començat, com aquí diu, la temporada, i nosaltres, doncs, bueno, el Departament d'Esport vam agafar aquesta data per ja, doncs, començar la temporada per molts, i això també és important per tot el fet de que l'impacte econòmic d'una cursa sigui important per la ciutat.
Això serà el mes de març. Abans, quines pròximes cites tens en el calendari, José Luis?
Doncs nosaltres, a nivell d'organització, vam estar organitzant la cursa de Mercè amb més de 12.000 inscrits fa dues setmanes, i ja aquest proper cap de setmana tenim una altra, l'Estil Run a Viladecans, i pràcticament tenim, cada cap de setmana tenim una cursa per organitzar, no? A nivell personal de com a atleta, doncs, bueno, recuperant-me de la lesió que vaig tenir important fa dos mesos, i ja pràcticament, doncs, bueno, ja vaig a millor ritme en entrenament, i a nivell organitzatiu, doncs, òbviament, doncs, bueno, tenim moltes curses, acabant l'any a la cursa del Nassos de Barcelona, amb 13.000 inscrits, i, bueno, moltes ganes, no?, perquè estem veient que totes les nostres curses del 2019 han pujat arribats a meta, i això és important perquè, bueno, comparant amb altres que estan baixant, el fet de que nosaltres anem pujant, doncs això ens dona bona senyal, sobretot per a nivell institucional, que els ajuntaments s'acabin contents i els patrocinadors també.
I, José Luis, una última pregunta per acabar. Li preguntant també a l'Àngel Mollera, quines paraules tens tu per Isidre Jiménez, que deixa d'entrenar?
Sí, bueno, jo vaig entrenar amb ell fins a la categoria júnior, estem parlant de l'any 93 i 94, òbviament tinc bons records, perquè el fet de que vaig quedar assistir al campionat del món, doncs m'estava entrenant ell quan començava, i la veritat és que, bueno, ha fet una trajectòria, doncs, del millor entrenador actual que hem tingut tots aquests anys a Lloret, no? Han passat gent jove, ha tret joves amb molt talent, òbviament, doncs, hi ha molts que s'han perdut pel camí, però no per el fet d'entrenament, sinó perquè, bueno, les condicions d'arribar al nivell alt és molt difícil, no només és el fet d'un entrenador. I, bueno, i ara, doncs, justament, casualment, doncs, amb la cursa i amb el càrrec que té, doncs, és important també, perquè ara està en el càrrec d'esdeveniments esportius a Lloret, entre ells des de la cursa que farem a Lloret, i això també és important, no?, que sigui vinculat a Lloret, coneix molt bé la zona i els atletes, i això és important, doncs, de cara a la promoció de l'esport a Lloret.
Doncs, José Luis, com sempre, moltíssimes gràcies per atendre'ns i estarem ben pendents de les pròximes competicions.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
A 3 minuts per arribar al punt horari de les 10 del matí. Acabem repassant altres marcadors que ha deixat la jornada. Malauradament, en aquesta tercera jornada, la tercera catalana de bàsquet, ha arribat la primera derrota pel sènior femení del bàsquet Lloret, les jugadores de Mercè Urana, que van perdre de 5 punts a la pista del Roses. Roses 60, Lloret 55. Les lloretenques que acaben la jornada classificades a la tercera posició amb 5 punts i a només un del Salt, que és el líder de la categoria, i la pròxima jornada jugaran a casa davant del Caldes de Malavella. Serà diumenge a un quart d'una del migdia. També en futbol sala, un empat a 2 el que va obtenir el Club Futbol Sala Lloret va ser a la pista de l'Sporting Montmeló, empat a 2 a la segona jornada de la Divisió d'Honor Catalana. L'equip de Joaquín Hernández és ara mateix el tercer classificat amb 4 punts, a 2 del líder, el Mataró, que és qui encapçala la classificació, i la pròxima jornada els lloretencs jugaran davant del Parets, jugaran a casa. I qui tampoc va poder vèncer va ser el Lloret Esportiu Futbol Sala. L'equip d'Antonio Lorente va perdre en el derbi salvatà davant del Blanc Esport, resultat 2-5 en la segona jornada d'aquesta primera catalana. Una lliga en què també competeix el filial del Club Futbol Sala Lloret, el Club Futbol Sala Lloret B, que va empatar a 4 a la pista del Porqueres i és el setè classificat amb un punt, mentre que el Lloret Esportiu és 11è i encara no ha pogut puntuar. La pròxima jornada, per cert, dissabte a les 5 de la tarda en el pavelló del Molí, hi haurà un derbi lloretenc, i és que s'enfrontaran el Club Futbol Sala Lloret B davant del Lloret Esportiu. I posem el punt final al programa d'avui, d'aquest 14 d'octubre. Hem parlat de futbol, hem parlat amb Pol Gómez, de la Unió Esportiva Llagostera, també amb Àlex Lobo, del Club de Futbol Lloret. Hem repassat també la jornada d'hoquei, també la jornada de vòlei, i com escoltàvem ara, hem parlat també amb els atletes de les diferents cites que afrontaran en aquesta nova temporada. Posem el punt final. Els agraïm, com sempre, la companyia. La informació continua a Nova Ràdio Lloret, cada hora en punt. I nosaltres tornem amb els esports, amb el Lloret Esportiu, el pròxim dilluns a les 9 del matí. Moltes gràcies.